financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Molt bon dia a tots i totes, les 12 i un minut, 20 de maig, i ens anuncien, o és que, i no es podran tirar arrere, perquè durant la sessió de control en les Corts Valencianes, el president Ximo Puig ha anunciat que la vacunació de majors de 30 anys en la Comunitat Valenciana començarà el mes de juliol. I no se pot desdiure. Ha sigut una contestació que li ha donat a la síndic del PP, recient estrenada, Eva Ortiz. És a dir, que aquesta contestació, de ben segur que se'n recordarem tots, perquè és la primera volta que Eva Ortiz fa de síndics en les Corts Valencianes per el Partit Popular. I Puig també ha recordat que la vacunació de la població entre 40 i 50 anys començarà el 17 de juny. I que la campanya no pararà ni en juliol ni en agost. En la Comunitat Valenciana, en juliol, començaran els grups d'edat de 30 anys. Ara sí, comencem protagonistes. Víctor Malur Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
També Maria Ventura López, bon dia.
Bon dia, Susana, que estic entrenant ja, que també és jo a que me vacunen, no?
Ha obert un debat, eh?
Com que ha obert un debat?
Si una persona, per circumstàncies del treball, només té una setmana de vacances i està de vacances, la vacuna li la placen o...?
Sí, hi ha una aplicació a la Generalitat Valenciana que tu pots canviar el teu torn, eh?
A veure, siguem lògics. És a dir, què n'hi ha de prioritat en este moment? Què és prioritari? Si te toca la setmana que estàs de vacances, tindràs que posar-te la vacuna. Entre altres coses, perquè no oblideu que el carnet d'este famós de vacunació serà ja mateixa, perquè la Unió Europea ha obert les seves fronteres per als vacunats de tercers països com Estats Units i Regne Unit. És a dir, les condicions per als viatgers vacunats per entrar a la Unió Europea és que hagin recibit la pauta completa de vacunació almenys 14 dies antes del seu viatge. Per tant, si volem i tenim l'esperança de fer vacances com i a on vulguem, com hem tingut aquesta llibertat que teníem, recordeu? Fa 14 mesos? Recordeu tot allò que es va passar? Pues allò de, home, és que si tinc vacances, mira, lo siento, és que resulta que el virus no se'n va de vacances. Per tant, hem de vacunar-nos. Per cert, el Consell Interterritorial de Sanitat acordava ahir per la vesprada que els menors de 60 anys vacunats amb AstraZeneca rebran la segona dosi Pfizer, però si així ho decidissin, ells podran rebre la d'AstraZeneca. Un altre debat. N'hi haurà prou vacunes d'AstraZeneca en reserva per a poder optar a tots els que vulguin posar-se AstraZeneca a posar-se-la?
És que jo crec que hi haurà molta gent que aquesta segona dosi d'AstraZeneca no se la voldrà ficar. O sigui, a lo millor, saps, és per ell. I realment, si s'acaben les dosis d'AstraZeneca, ja no tindran dret a elegir la que volen, no? O sigui, mira, s'han acabat, no? Com quan vas a un bar i s'han acabat el que tu vols del menú, doncs s'han acabat i ja et toca Pfizer, no? Vale, suposo.
Pues entonces tendría que decir hasta final d'existència.
Clar, com exacte, les ofertes. Exacte.
Per cert, recordeu que ahir a última hora dèiem que el Consell demanarà al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que quedarà ampliat l'horari de toc de queda i també el de la restauració.
Sí, sí.
I avui titulars en deien dia l'horari.
Sí, sí.
Sense estar aprovat en el Consell.
Sí, jo la veritat és que hi ha mitjans de comunicació que salten molt lleugerament això de dir les notícies com si fos ja realitat. És més, aquesta setmana vaig veure, cuidao, molts comptes en Instagram que deien que no es tenia que dur mascareta. Escolteu, que ho estiguem pensant i plantejant per a mitjans d'estiu no significa que ja s'hagi implementat a la mateixa hora que el toc de queda, que ja han anunciat com a bombo i platillo que el toc de queda és a la una i els hostelers podran tancar a les 8:30. No, no, senyors i senyores, això no és veritat encara, encara que siga portada, no?
Jo pense que en este grup de gent el toc de queda, que a mi em diguin que jo tinc un toc de queda a la una del matí, quina alegria, si jo fa anys que des de que tinc... A la una del matí raó, està dormint, no? És que claro, és dir, bueno, jo quan m'han dit et pots quedar al toc de queda fins a la una del matí, jo dic, ui, això vull era jo.
Que llarg, no?
Quedant fins a la una del matí, que no us adorna la xiqueta.
No, bueno, al final era l'altre dia, el dia de la xulla, veies moltes carreres a les 12:45, 12:50, pues una miqueta més.
Però i les carreres també passaven a les 10 de la nit, o sigui que això no passa res. Està clar que siga l'hora que siga hi hauran carreres a menys quart o a menys 10 i a menys 5, saps? Clar, és que és això, és el tema, no?
Cada volta que ens trobem en una situació del toc de queda, perquè clar, i ara el toc de queda a la una del matí, i jo vos garantiré que les que tenim crios, pues que a la una del matí, com que ja no estem circulant, suposo que és més per a la gent jove i de més, però clar, a mi m'agrada aquest toc de queda que diuen que tinc, que t'he de tornar a una del matí. Jo m'ho agarro el peu de la lletra. Ximo Puig, li ho agarro el peu de la lletra.
Clar que sí, no? I la veritat és que poquet a poquet vegem la llum al final del túnel. Que per cert, si vols, Susana, es comença ja amb... Perquè avui tinc bona notícia en això de les xifres, val? Perquè s'han notificat 139 casos nous de coronavirus confirmats, 22 són a Castelló, els hospitals valencians tenen actualment 148 persones ingressades, 25 a la província, i ha entrat una persona, un pacient a l'UCI, val? A més, s'han registrat dos brots d'origen social, un ha sigut a Utiel, 11 casos, i a Castelló de la Plana, 10 casos, ja dic que tots dos d'origen social. I... no s'han registrat defuncions per coronavirus a la Comunitat Valenciana.
Bien,
la veritat,
ahir tampoc,
sí,
tampoc,
sí. No, ahir sí que van haver a tota la comunitat, crec que van a ser al voltant de 4, però és veritat que sí, a la província de Castelló fa des d'una setmana que no registrem cap mort en aquest espai de xifres, no? Desgraciadament, però sí que és veritat que no s'ha registrat avui cap mort a la Comunitat Valenciana.
Avui ha sigut a la Comunitat Valenciana, a tota
la província de Castelló. Que no hacha... És que és la millor notícia que puc donar des de l'any passat.
Des de l'any passat
és la primera volta que no donen notícia de xifres de morts.
Sí, sí, des de principi d'any que no donem notícies de morts. I cuidao que ahir en la província de Castelló i és la Comunitat Valenciana. Maria, imagina't que demà podrem dir...
Que no hi ha morts a Espanya.
Uf.
Sí, però és veritat.
Fem força.
Bé, em salte la notícia del tema de les vacunes, perquè com ja ho has tractat tu, m'ho salte, no? Però és que hem rebut un comunicat de Port de Castelló perquè el vaixer Cider Onda es troba retingut en el Port de Castelló seguint instruccions de sanitat exterior després de confirmar-se 9 casos positius en Covid-19 entre els seus 25 tripulants a bord. El vaixer, de 183 metres d'eslora, va atracar el passat 16 de maig procedent de Rotterdam i la seva pròxima destinació és el port d'Adabilla en Egipte. El vaixell transporta coc i romandrà en el port de Castelló fins que finalitzi el confinament seguint directrius de sanitat exterior, organisme encarregat d'aplicar els protocols en aquests casos, Susana.
I recordem que el vaixell que estava atracat al port de València era del brot de la soca
Índia,
però esta és la, no tenim ningú brot de soca Índia, no?
No, per ara no s'anomena ni es diu, no? De què es tracta. I Susana, com estàvem parlant de fer viatgets i tot això i ara estem molt de turisme perquè està Fitura en marxa, doncs per això el conseller de Política Territorial d'Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi Espanya, va aprofitar a la fira per anunciar que l'aeroport de Castelló oferirà a partir d'aquest estiu una nova ruta amb Sevilla, operada per l'aerolínia Air Nostrum, que estarà vigent durant 3 anys. O sigui, que bonico, tu no volies anar a la Fira del Cavall a Càdiz? Doncs mira, t'agarres un avió, te'n vas a Sevilla i després te'n vas a Càdiz.
Tu ho has lligat com has volgut, perquè claro, tampoc falta que arribi.
L'any que ve...
L'any directe a Càdiz.
L'any que ve el Villarreal pot jugar dos finals en Sevilla.
Ah, bueno, veus?
Vas, clar, cadascú, i qualsevol pot anar a la Fèria de Sevilla allà, no?
T'has donat compte quan tu li vas dir ahir a Víctor, tornaràs,
ha tornat.
T'ha pegat un capotazo i ha dit... pots anar a veure a jugar al Sevilla. Ahí sí, vale? Jo te parlava més d'anar a la plaça de Bous, que era el que m'agrada molt, i la de Sevilla, que és preciosa. Ahí sí que, és a dir, ahí sí que tinc ganes d'anar perquè és molt bonica.
Ah, jo t'imaginava en traje de faralaes, cadascú lo d'ell.
Anem,
continuem, va. Parlem ara d'una iniciativa molt bona que ha tingut la Diputació de Castelló, perquè ha presentat un projecte audiovisual perquè les persones amb discapacitat auditiva coneguen la història del castell de Peníscola, amb l'objectiu final de posar en valor la part de la fortalesa menys coneguda i fomentar les visites. Aquesta col·lecció de 8 vídeos narrats tant en anglès com en castellà forma part d'un programa educatiu transversal en el qual es pretén que l'alumnat i el públic coneguen els racons del castell sense necessitat d'estar físicament en ell. O sigui, aplaudim a aquesta iniciativa. Ara, el que no aplaudim és el tema del CICU, Susana, no? El CESIF està demanant al síndic de Greuges que medie per exigir que el servei del CICU es mantinga a la província de Castelló, per introduir el tema als nostres oients, val? Hi ha una confrontació ara mateix entre els... la cogovernança de la Diputació de Castelló entre el Partit Socialista i Compromís, perquè el Partit Socialista vol llevar el servei de CICU, que és el que assisteix, diguem, la sanitat o la urgència quan es pateixen accidents de tràfic o qualsevol altre, no?
Este cas és un cas molt greu i que avui, a més, entrevistarem a Vicent Navarro, ell és el delegat de Sanitat del CESIF, que ens desvetllarà les qüestions... les mancances que té este servei, sí, sí, que té actualment, i a lo que ens podem arribar a enfrontar en cas de que no hi hagi una mobilització. Perquè, a més, la sensació que tinc és que n'hi hauran mobilitzacions, perquè això no es podrà permetir.
I ara, Susana, parlem de nules, perquè l'Ajuntament constituirà una bolsa de treball per a la contractació de treballadors socials, que la veritat és que és molt bona notícia per a tots ells, que moltes voltes els falta, no? Llocs de treball per als treballadors. I ja ens venim així a Vila-real. Es comencem amb una nota de premsa de Compromís per Vila-real, perquè proposa finalitzar el Pla d'Igualtat i crear un consell local de dones.
Fija't que jo em pareix una bona iniciativa i vaig a preguntar-li quines directrius volen seguir per a crear este consell de la dona. Per això també tindrem a Maria Fajardo, que ja és regidora de Compromís, perquè ens expliqui quines directrius seguiran per a poder, o què han plantejat per a tindre este Consell Local de Dones.
Continuem en Vila-real, perquè Fem Poble, la targeta de Vila-real, suma més de 100 negocis i més de 300 usuaris per afavorir el renaixement de la ciutat, Susana. O sigui que ja han sigut molts els que s'han sumat a aconseguir aquesta targeta. Després parlem de cultura, perquè el Festival Vila-real en Dansa celebrarà el seu 10 aniversari del 4 al 6 de juny. O sigui que apunteu a l'agenda, no? Aquesta activitat cultural. I ja, per donar pas al meu company d'esports, Víctor Rubio, dir que Vila-real coordina el protocol sanitari davant la Covid-19 pel desplaçament d'aficionats del Vila-real Club de Futbol a Polònia.
I jo, quan Víctor, ens hem vist d'este matí, ell té diversos dubtes, no? El que passa és que no sé si mos dirà totes en directe, però que sàpies, Víctor, que si se te'n queda alguna, te la preguntaré jo. És a dir, pensa bé què vas a informar, perquè del que informes al que realment t'agradaria a voltes informar, pues bueno, dista un poc. Per lo tant, ànimo. A veure.
Vaig intentar explicar.
Vila-real coordina el protocol de prevenció davant de la Covid-19 pel desplaçament dels aficionats del Vila-real Club de Futbol a la final de Polònia.
En una reunió ahir a l'Ajuntament de Vila-real, en el que estaven la tenent d'alcalde Sílvia Gómez, el gerent del Departament de Salut, Miquel Rovira, director del Departament de Salut de la Plana, Miquel Rovira. Uy, me he equivocado.
El director de Salud Pública de Castelló, Carles Escrig.
Carles Escrig, un epidemiòleg, Joan Carles Gascó, Juan Carlos, y después de representantes del Vila-real, Janez, el vicepresident, Federico Alcácer, el director general, y Manuel Casarrubio, el responsable de seguretat del club.
Cal dir que l'epidemiòleg és Juan Carlos Gascó, que és el metge de salut pública, és dir, no és un epidemiòleg extern, pertanyeix també a salut pública.
Pues això, un protocolo per a Gdansk, per a dins de Gdansk, que estigues en el teu propi grup de convivència, que intentes evitar les aglomeracions allí en Gdansk, que mantingues sempre la distància de seguretat, això, que intentes no entrar en espais tancats i sense ventilació, i que pese a que allí no és obligatori dur la mascarilla pel carrer, que sigues prudent i, òbviament, la portes ficada perquè tu eres d'ací de Vila-real.
Primera cosa que jo me qüestiono, és dir, nosaltres tenim clar i tenim assumit que hem de portar la mascareta. Quan arribem allí hi haurà gent que tindrà por i se la seguirà posant, i hi ha gent que directament, quan torni, s'haurà oblidat que si és obligatòria la mascareta. Això és algo que me preocupa prou, l'ús de la mascareta.
La veritat és que sí, no?
Algo més en quant al protocol, Víctor?
Bueno, sí, després hi ha també un protocol per a la setmana de després del partit, que és intentar evitar les teues relacions socials, o sigui, estar-te un poquet d'una setmana, entre cometes, de quarantena, i si tens que quedar en algú, que no siga en un espai tancat.
Vale, el que vas allí, per exemple, Javi Mata estarà allí i tornarà. Pues, lògicament, el Villarreal sempre torna, i tu ja ho saps, no, Maria?
Sí.
Tornarem. Quan ell el seu, la seva bambolla és la gent que treballa així, val? El tindrem que posar 7 dies treballant a l'espai del costat, en la cristalera per davant. És més, en teoria ell hauria d'anar-se a viure a una altra casa i no estar en contacte amb la seva família.
També.
Per això passarà en tots i cadascú que torni. I ja no vull pensar que ens embargui a tots l'alegria. És dir, és una situació complicar.
És molt complicat de gestionar les emocions, no, Susana, també, i l'eufòria, perquè una vegada estàs allí, jo imagine l'arribada de totes aquestes persones i tots els aficionats de Villarreal, veure la normalitat de Polònia, primer serà xocant, no? Perquè nosaltres així portem unes restriccions molt dures des de fa molt de temps. Després, clar, en funció de com estigues allí, t'aniràs relaxant en l'ambient. Cuidao si després arriba el moment eufòria i
la comunitat,
i clar.
Pensa que ja no és que t'ajuntes en la gent de Polònia, és que també hi hauran 2.000 o probablement 4.000 aficionats del Manchester per allí.
Clar, anglesos.
Hi ha gent que viatjarà i no entrarà al partit, però es
sí,
quedarà
o sea,
per fora.
Tinc segur que si, per exemple, un aficionat del Manchester de Varsovia anirà en cotxe a Gdansk i veurà el partit amb que siga en un bar.
Però no estem parlant llevant dels de...
del Manchester,
no,
estem,
no, estem parlant
de Villarreal.
Del Villarreal. Hi haurà gent que se desplaçarà només?
Ja, però per entrar de Vila-real allí tindries que dur una PCR, ja és algo més complicat.
Ai, però
entrar
durant...
on?
Per entrar en Polònia, de Vila-real, si jo ara decidirà anar en el cotxe de mon pare, me demanarien una PCR. O sea, el problema és que hi haurà molta gent de Polònia, que serà del Manchester,
que
no tindran falta de PCR ni cap prova, i podran desplaçar-se en cotxe a la ciutat on és la final.
Ja, però el problema no el tenim nosaltres, que sí que anem en un PCR, val? Sinó que la gent que d'allí se desplaçarà per dins, que no portarà PCR, i que nosaltres podem estar en contacte, perquè si entrem, imagina't, si entrem a una cafeteria o un bar a veure el partit, sí que estarem amb aquesta gent en contacte. I sí, ens mesclarem. I no és gent que va entrar dins del camp, sinó gent que va a veure el Villarreal allí.
Sí, clar, estem parlant de que hi haurà gent que segurament anirà només per a viure l'ambient i després veure el partit en una terrassa.
Pues això era algo que ens teníem que replantejar també. A més,
i després també lo que va dir ahir una persona d'ací del poble és que ja no és només el protocol per a la gent que va fora. És que jo tinc claríssim que els bars d'ací del poble tots tenen els protocols i tots es complixen, però quan a les 11, si salta l'eufòria a les 11, controla tota la gent que isca dels bars en els carrers, eh? O sea, igual nosaltres... també fa falta un protocol per així, per a la gent que es quede així.
El protocol suposa que estarà per així, l'altra volta ja va esclatar l'alegria i la gent se va contindre. Però, vull dir, a nivell de contindres s'ha demostrat que són prou cívics.
Per a mi ha sigut un exemple, perquè podríeu total. Haver esclatat en festa i la gent haver eixit així al carrer a reventar-ho tot.
Ja, però l'altre dia en teoria no se podia i ara sí que se pot.
No, no. O sigui,
n'hi ha establit també el toc de queda.
Sí, sí.
Tu no pots estar a la terrassa d'un bar i ballar. No, per exemple, tu no pots alçar-te
i posar-te a ballar. No, però estem parlant que quan després, si s'acaba el partit i salta l'eufòria, la gent sí pot vindre a la plaça perquè per horari podrà estar.
Hi haurà un protocol i estarà la gent, jo suposo que la policia local estarà superamanida, que a més ho tenen clar, i més si fan un protocol per anar, imagina't així com estaran.
Però això, per a recordar el protocol... Per al que ho tinguin clar, és que vagin allí, això, intentar estar en el teu grup de convivència, intenta evitar les aglomeracions, no estigues mai en un espai tancat i sense ventilació, i aunque allí no siga obligatori, posa't la mascareta.
Val, la quantitat de mitjans de comunicació que s'han vingut a la població de Vila-real i han fet entrevistes, com per exemple a Javi Mata, que fa una estoneta, Cades, el teníem dins del estudi nostre i l'hem tingut que dir tenim que es començar i estàvem fent-li un reportatge mitjans de comunicació que no són espanyols. Per què? Pues perquè el Villarreal està fent història i tal. Aquesta gent em sorprèn perquè he tingut que dir jo això no pot estar tancat, és dir, així senten les campanes tots els oients totes les dies.
Sí, i la plaça i el mercat. Jo crec que la gent ho escolta, no?
Perquè nosaltres tenim...
I el que no s'escolta, però l'olor del bar, cada dia sabem el menú que n'hi ha.
La gent sap perfectament que sí, nosaltres sí. Tenim l'estudi ventilat i així, d'aquesta manera, hem millorat aquesta incidència tan baixa a la Comunitat Valenciana. No, per tant, estos mitjans que han vingut de fora també han vingut en tot el que portaven.
I Susana, que esta ràdio seguisca funcionant amb normalitat, sense que ninguna de les dues hagi tingut que patir cap quarantena, no? Que els protocols ho hem seguit tot.
Bueno, però hem sigut molt estrictes, molt cuidadoses. Vaja, que suposo que con tot el món, així, la Comunitat Valenciana.
Sí, 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 sí.
Per això també jo dia els dos millors que han vingut i han fet entrevistes a totes les persones que tenen algo que volen el Villarreal Club de Futbol. També han vingut en els protocols que ells tenen i a Polònia, per exemple, porten mascareta. En fi, que al final lo important és guanyar, no?
Sí.
Esa és la qüestió, no?
Clar, lo més important és guanyar.
Tenim alguna notícia més d'esports?
Bueno, després, lo altre que també m'ha agradat moltíssim és que ahir per fi les xiques del Barça van poder celebrar la seua Champions amb el seu públic i dir que, a veure, ojalà hi seguisca, però... Ahir ja més d'una persona ja preguntava on se televisava el partit, on se podia escoltar, en quina ràdio, com era que el Barça estava guanyant 8-0, perquè va guanyar 8-0 ahir. O sea,
8-0?
Sí, sí, el Barça... Clar, sí, pensa que si van guanyar la final de la Champions 4-0 jugant en la Lliga Espanyola, imagina la diferència. I això, ojalà i el futbol femení ja pegui ese clafit encara que necessita.
Bueno, per esta casa, per esta cadena, des de l'ego no és. I per tu tampoc,
no, Víctor? No, per mi tampoc serà, perquè porto la samarreta quasi tots els dies que puc.
Vas trobar a faltar algú en ese acord que van tindre de protocolo per a els aficionats que viatgen?
No, a veure, l'únic que me pareixi un poc sorprenent és que només n'hi hagi una persona de Vila-real. A part dels del club, però que només n'hi hagi una persona de Vila-real, no sé... Pensé que al final el protocol també el tindríem que haver pugnat un poquet entre nosaltres i és de la Generalitat, no?
Bueno, pues...
Pensa que ficau de la Plana, o de Castelló, i del poble només n'hi ha una persona, no? Sílvia.
Sí, però en este cas és l'autoritat pertinent. Jo, a lo millor, t'haver agradat que haver hagut pues, el president de Penyes de futbol, no? Per exemple...
Per exemple, alguna representació... Més de Vila-real, sí.
Jo entenc, per exemple, que... haguera sigut lògic que José Benlloc, l'alcalde, que d'aquestes reunions no es perden ni no es per cap, però com està a Fitur, doncs a lo millor no ha pogut estar.
Ja, però no sé, el que ha dit Susana també, algun representant dels aficionats del Vila-real, no sé, podria haver hagut algú més.
Tu, per exemple, si haver estat en esta reunió, haveres donat algun consell que te ve al cap?
No, a veure, que està clar que tot n'hi ha que mesurar-ho i que estem en una situació estranya, però també... Claro, yo entenc que tu vayas en Gdansk a algún aficionado del Villarreal, si portes molt de temps sense veure un amigo o algún company, vulgues a lo mejor dinar en ell o ver en ell. O sigui, que potser tampoc mantindràs la teua bombolla de seguretat de ta casa.
No, segur, de ben segur que no. Una estoneta de publicitat, si els pareix, i rebem el primer convidat.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrecen sus instalaciones de la Avenida Francia 2, la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil, con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Villarreal.
Con el buen tiempo, muévete sobre dos ruedas. Esta primavera estrena tu nueva Yamaha en Con Dos Pistones. Muévete por tu ciudad o acércate a la playa en scooter, desde 125 y con el carnet de coche. Ya disponible la gama 2021 Yamaha de gran cilindrada. Tienes que verlas. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1. Condospistones.es.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Adelántate al verano con instalaciones Irles Mi Electro Villarreal. Nos avalan 40 años de experiencia. Somos especialistas en aire acondicionado, servicio técnico Mitsubishi, venta, instalación, reparación y mantenimiento de electrodomésticos. Ven a instalaciones Irles Mi Electro en calle Bisbe Rocamora, 37 Bajo de Villarreal. ¡Que no te pille el caloré!
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Restaurante Bar Madrigal, acompañando siempre al Villarreal Club de Fútbol. Ahora más que nunca, disfruta de nuestros almuerzos, comidas y cenas. También puedes degustar nuestras más de 30 tapas en nuestra terraza, delante del Estadio de la Cerámica. Reserva ya tu mesa al 628-089065. Restaurante Bar Madrigal, siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un SUV con la última tecnología ya es accesible a todo el mundo. Descubre la nueva gama Hyundai Kona y benefíciate de sus condiciones y descuentos especiales. Más información en Hyundai.es. Mobi Corea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
Desde Aluframe queremos felicitar al Villarreal y a toda su afición, además de desearle suerte para la final de la Europa League. Aluframe, carpintería de aluminio, PVC y cerramientos, distribuidor oficial de ventanas Skyline. Nos encontrarás en Avenida Río Ebro 4, Bajo de Villarreal, o en nuestra web, en Daván y Aguañar, Villarreal.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
De tu cariño y yo sin saber qué se pasaría.
Y me dejaste solito y desolado. Ahora quieres volver como si nada ha pasado. Ya no lo intentes, ahora estoy cantando todas mis alegrías y con la frente en alto.
Ahora no lloro, tanto que sufro, ya no hay llanto. No.
Ahora no lloro, tanto que sufro, pasado pisado.
Ahora me voy para la playa, que la tormenta ya pasó. Que la arena sea la disco y que el techo sea el sol. Bailando al ritmo de las olas, que la ropa sea el sudor.
Bueno, y en este bon ritme es donem la benvinguda a Davi, José Vicente Sorribes, bon dia.
Bon dia.
I Macerdà, bon dia.
Bon dia.
Per a tindre aquesta playlist que estava dient-me Maria, que era fiesta i bailoteo, era així, no? Haurem de tindre treball primer, entonces anem a prestar atenció, a veure si se'ns acopla algo, no?
Clar que sí.
Pues adelante.
I comencem per les de la vora en el País Maestrat. En Alcalá de Xivert tenim dos puestos, camareros, camareras i dos cocineros, cocineras, dos puestos también, hijos, ¿eh?
Luego en Benicarló tenemos cuatro, uno de enfermera, enfermero, residencia mayores.
Electromecánico para el montaje de maquinaria industrial.
Y programador, programadora de automatismos para el montaje de maquinaria industrial.
Para el montaje de maquinaria industrial también tenemos... Ay, he repetido la tuya.
Sí, sí, estás repitiendo.
Ah, es que una es electromecánico y la otra es programador. Sí, esto exacto, es diferente, eso exacto. Es. Vale, ahora te he entendido. Pues tenemos tractorista con experiencia.
Y en Vinaros tenemos cuatro ofertas también, una de repartidora.
Y luego personal para cocina o sala, y hay dos puestos.
Luego peón siderometal, tres puestos.
Y otro de terapeuta ocupacional.
Luego en el Alcaratén tenemos una oferta, estaría en la Alcora, operario de máquina de impresión digital, cerámica, inyectora.
Y luego también tenemos en el Alto Palancia, en Navajas, tenemos dos, cocinero o cocinera, de la cocina tradicional y creativa. Y el contrato es indefinido.
Y también tenemos ayudante de cocina, igualmente como la anterior, para cocina tradicional y creativa y contrato indefinido.
Me parece muy bien porque la cocina creativa está muy bien, pero la tradicional no hay que perderla, que luego no nos acordamos de cómo estaba la olla de la abuela.
Exacto.
aquí tenemos Segorbe, conductora con carnet C+E.
Ayudante de cocina.
Y un camarero o camarera.
Luego en la Plana Alta tenemos 26 ofertas, una de ellas en Benicàssim, cocinero o cocinera.
Y en Villafamés tenemos una de electromecánicos de mantenimiento industrial.
En Oropesa del Mar tenemos dos ofertas, una de gruistas para obra.
Y luego tenemos un enfermero o enfermera para parque acuático, que en principio he pensado, ¿acuarema hay? Pero no, ese está en Benicàssim.
Te ha pasado lo mismo que a mí. Sí. Eso será para el marinador.
Claro, claro. Y está muy bien que esté, que haya una enfermera o un enfermero que esté ahí al tanto de lo que pueda pasar.
Exacto. Luego en Almazora tenemos 6 ofertas, una de operaria a operario de limpieza con diversidad funcional mínima del 33% y vehículo propio para limpieza de oficinas.
Sí, y luego yo lo que siempre digo es que estas ofertas que decimos, que con diversidad funcional, que bien, que las empresas requieren este perfil, pero que si hay otra persona que quiere optar por este trabajo, deja su currículum, pues nunca se sabe, igual está ahí y la pueden llamar, Bueno. Y tenemos electromecánico, electromecánica.
Luego tenemos operario de lavandería y, como decía Inma, prioridad, diversidad funcional, 33%.
Claro, justamente, ¿ves? Tenemos peón de siderometal.
Diseñador, diseñadora.
Y un montador de estructuras metálicas. Luego. Esto quiere decir, puede ser que sea los montador de ferralla, que es ese oficio que iban los... que están montando los mallazos, los hierros en las obras, que es muy importante, creo que es esto.
Luego, en Castellón de la Plana tenemos 16 ofertas, una de repartidor-repartidora.
Otra de soporte, personal soporte a la gestión de actividades y servicios.
Luego, carnicero-carnicera.
Y también un limpiador-limpiadora.
Agentes de seguros.
Y un carpintero de madera, montador también.
Oficial de primera albañil para reformas de viviendas.
Montador de pladur y escayolista oficial.
Arquitecto técnico de construcción.
Y un gestor coordinador de tráfico en empresa de transportes con francés nivel alto.
Luego patrón marinero de la marina mercante para trabajar en reserva marina.
Esto es muy interesante. Los del mar realmente no salen muchas veces. No. Fontanero o fontanera con conocimientos básicos de albañilería y electricidad.
Instalador de aire acondicionado.
Agente comercial.
Oficial albañil con experiencia.
Peón para el montaje y mantenimiento de puertas y automatismos.
Luego pasaríamos a la Plana Baixa, que tenemos 18 ofertas. Una de ellas en Alquerías de Niño Penedio.
El pueblo de María.
El pueblo de María.
Correcto. Sí, sí, así me gusta. ¿De qué es? ¿De qué es la oferta?
De peón de almacén repartidor.
Pues bien, lo comentaré por mi pueblo.
Y ahora tenemos en Bechí un peón clasificador de residuos no peligrosos.
Luego dos en Burriana, una de montador de ferralla.
Ah, mira, lo que te estaba diciendo antes.
Exacto.
Y aquí, aquí dicen que tiene que estar formado sobre los riesgos laborales. Un Exacto. curso de estos de 20 horas, ¿vale? Porque esto es muy importante, es un trabajo muy delicado. Tú ya sabes, cuando hacen una obra, lo primero que ves es una estructura de hierro, pues es todas estas personas que se dedican a hacer esta estructura. Y ahora tenemos encajador o encajadora para almacén de fruta. Y hay 5 puestos en Burriana, acordaros.
Luego en Villarreal tenemos 2 ofertas, una de fresador, centro de mecanizado, CNC metalúrgico.
Y un montador, soldador, maquinaria, cerámica.
Luego en la Vallusó, 6 ofertas, una de electromecánico, electromecánica.
Y otra de limpiador, limpiadora.
Y dependiente, dependienta.
Peón, pintor, pintora, de lacado.
Luego, aparador, aparadora de calzado.
De fontanero o fontanera.
Luego en Onda, 6 ofertas también. Comercial de energías renovables.
Electromecánicos de mantenimiento industrial.
Cortadores clasificadores de azulejos.
Operario, ahora tenemos una de operario funerario.
Luego, instalador de conductos de ventilación, extracción y climatización. 3 puestos.
Muy bien. Y tenemos la última de mecánico de camiones. Y hay 2 puestos.
Luego pasaríamos a las ofertas de la Diputación de Castellón.
Sí.
Tendríamos en Burriana un operario operaria de picking, almacén de expediciones.
Muy bien. Administrativa con movilidad reducida.
En Castellón, oficial de sondeos.
Y cocinero o cocinera con experiencia en brasa o parrilla para Benicàssim.
En Benicàssim también, camarero o camarera de sala de restaurante.
Y otro camarero o camarera de barra copas Benicàssim.
Luego en Atxaneta, electromecánico de taller.
Realmente se están movilizando mucho, ¿eh? El sector de la hostelería está moviéndose mucho, estamos viendo muchas ofertas, ¿eh?
Sí. Hombre, después de tanto tiempo cerrado, sí. Evidentemente la gente va a consumir más, va a querer tener esos bares abiertos, esos servicios abiertos.
Sí, de cara al verano suele subir muchísimo todo el tema, ¿no? Y las empresas, como dijimos la última vez que estuvisteis aquí, las empresas están buscando gente por el tema de las vacaciones, ¿no? Exacto. Las empresas, claro. Que eso es una oportunidad muy buena para acceder a las empresas, obviamente, ¿no?
Claro que sí.
Uh-huh. Y ahora también con el cambio de las restricciones que también permiten las cenas y eso también.
Sí, claro, se va a ir moviendo, ¿no? Todo un poco.
Cuando nos quitan lo que tenemos, luego lo reclamamos con más ahínco.
Total. Y tenemos también un electromecánica de taller para Zaneta.
Luego en la zona del Almaestrat, conductor, conductora de grúa, asistencia carretera.
Panadero para los Rosildos.
Luego, aquí tenemos varias ofertas que son en Castellón y en Benicàssim. Tenemos cocineros y cocineras.
Y mantenimiento en Castellón y Benicàssim también.
Y también camareros, camareras.
Sí, para Benicàssim también.
Exacto.
Operario, empresa, electricidad, La Mata de Morella pone aquí. Sí. ¿Esto qué es de La Mata de Morella? Ya te he pillado.
¿Qué les ha pasado? La Mata es un pueblo.
Claro.
¿Pero no es Morella?
No, es La Mata. Bueno, pero sí.
La será, Mata de Morella.
Sí, será como una pedanía.
Puede ser, sí, sí. Sí, no. Como Porté, que son todos pueblos alrededor de Morella, sí. que son pueblos, sí.
Vaya, es curioso, es la...
Uh-huh. Y en el Alto Palancia, auxiliar de enfermería.
Muy bien, y con esto acabamos de...
Bueno, pues...
Espera, tenemos dos de cogidas del trayecto de casa aquí. Muy bien. Primero... yo voy a decir la del casino, aquí abajo, en la Plaza La Vila, número 2, sí, está el casino, sí. Nuestros vecinos de abajo, pues resulta que está buscando un perfil de una persona que sea pinche de media jornada, pinche de cocina de media jornada. Eduardo me ha dicho, bueno, pues yo
Eduardo es el gerente, Edu Ripolles es el gerente.
Edu Ripolles me ha dicho, pues bueno, no... No pido, no, menos mal que no me ha dicho ni edades, ni hemos entrado en este tipo de...
Un pinche de cocina a media jornada.
Que tenga una buena disposición al trabajo. Ya sabes que los fines de semana son los días más...
El que quiera trabajar en hostelería y imagine que los fines de semana lo va a tener libre, que lo descarte.
No, que no. Justamente será... todo lo contrario.
Tenemos el del casino y...
Luego tenemos en Aldemilio.
Sí,
Luca personal.
Caldemilio. Restaurante Aldemilio, que está la calle Perejil, ¿puede ser?
Sí.
Es la calle Perejil, aquí en Villarreal, por lo tanto, allí tenemos el restaurante Aldemilio.
Sí, 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 sí.
¿Qué busca, cocinero?
Ayudante de cocina y camarera, o camarera.
Ayudante de cocina y también una camarera.
Pues todos esos currículums que los lleven así al sitio y ahí ya entrarán en el...
Hemos estado teniendo el congreso de UGT, del sindicato de UGT, el 43 congreso que se ha celebrado entre el 18 y el 20, se ha terminado hoy y han reelegido a Pepe Álvarez para que lidere el sindicato los próximos 4 años con una holgada mayoría, lograr el apoyo de 85 con 83% de los votos en una comisión ejecutiva más numerosa, o sea, había más gente en el Ejecutivo y estaba algo renovada. ¿Estaría renovada por gente que fuera más de su hilo?
Bueno, pues...
Lo digo yo por el alto porcentaje, ¿eh?
Sí, la verdad es curioso, sí.
Bueno, pues que sepáis que en la Comunidad Valenciana otra vez será Álvarez el que en los próximos 4 años lo liderará. Y el eslogan era nuevo contrato social y medioambiental. Esto es el sindicato de UGT, uno de los sindicatos mayoritarios que tenemos en España. Hablando de empleo, sabéis los trabajadores normalmente están defendidos por los sindicatos, que son los que dicen ellos que están ahí para luchar por sus derechos.
Sí.
¿Compartís esto?
Por supuesto. Y además también para los desempleados es importante que estemos... sabedores de lo que de las propuestas de los sindicatos, que son los agentes sociales, para que realmente, pues, a la hora de tener un trabajo sepamos un poco
yo al final
cuáles son nuestros
siempre
derechos.
Echo de menos que no lidere una mujer.
Ah, sí,
que las hay y muy buenas. Y yo conozco bastantes que están en sindicatos y son muy buenas.
Pues
en fin, esperemos que la próxima vez sea liderada por una mujer.
No tardaremos mucho.
José Vicente Sorribes, nos vemos el próximo jueves. Y Macerdá el próximo jueves aquí. De
claro
Adavi.
Que sí, cariño. Hasta luego. Chao.
Y te dejaste solito y desolado. Ahora quieres volver como si nada ha pasado. Ya no lo intentes, ahora estoy cantando todas mis alegrías y con la frente en alto.
llegado Factory Gold, Andy Van Eyck.
Estás a la 92.2 FM.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante. Una nueva mirada con faros full LED. Pantalla táctil de 26 centímetros. Una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
¿Tens un negoci a Vila-real? T'agradaria tenir una major visibilitat comercial i obrir les portes del teu negoci a més clients? Suma't a Fem Poble, sense cap cost ni compromís de permanència. Informa't a vilatenda.com. Comprant al poble, Fem Poble. Una iniciativa de l'Ajuntament de Vila-real i la Fundació Caixa Rural Vila-real.
El Ayuntamiento de Onda pone en marcha la campaña Bono Més Comerç, con la que cada vecino del municipio puede solicitar 2 bonos por vale de 10 euros para utilizar en los comercios, servicios y hostelería local. ¿A qué esperas? Si estás empadronado en Onda y eres mayor de edad, descárgate el tuyo en bonos.onda.es y disfruta de tu bono descuento. No dejes escapar esta oportunidad. El Ayuntamiento de Onda, con el comercio y la hostelería local.
En Mauro Colección Hombre, te vestimos con estilo para cada ocasión. Y vayas o no a la final de Polonia, enfúndate la camiseta del Villarreal y completa tu outfit con nuestras mejores firmas, como Discuaret, Hugo Boss, Emporio Armani, Hogan o Hackett. Prepárate como nuestro equipo para ganar. No te conformes. Ven a Mauro Colección Hombre. Calle Mayor San Jaime 25, en Villarreal.
Este verano diviértete aprendiendo inglés con Tec Idiomes. Practica deportes, vive aventuras y disfruta de las mejores instalaciones con Tec Idiomes en Benissamer Cap Benicàssim o en nuestro campamento en el Pla d'Estivella. Ah, y si no tienes suficiente, no te quedes sin tu experiencia de fin de curso con un sinfín de actividades de playa y montaña. Todo en inglés hasta los 17 años. Llámanos al 964-534034 o en nuestra web tecidiomas.es. ¡Te esperamos!
100% eléctrico o híbrido. Híbrido o híbrido enchufable. Azul oscuro o azul claro. Al final, todas las preguntas te llevan a la gama Niro desde 18.990 euros. Financiando con Banco CTLM SAU antes del 30 de abril. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Pido botella en la mesa pa' ver si al fin caigo en tu boquita. Gira que gira y solo te miro a ti. Si tomas tequila,
dale, que es tu turno y todo se vale. Si me toca beber, pues dame. Son las reglas del juego. Ahora vamos a ver quién de los dos cae primero. 4 veces. Quédate abajito que te doy el desayuno. Cuando lo hago contigo ya no quiero con ninguno. No, 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 no quiero con ninguno. No, no, no. Si no te lo bebes tú, pues ya me lo bebo yo. Tú ponme la sal que yo en la boca te pongo.
I 8 mesos després de que un bou de Arriazu xafara el albero del recinte taurí de Vila-real per última volta, el sector taurino de bous al carrer comença la seva activitat en 3 localitats de la Comunitat Valenciana: La Meliana, Montserrat i Vinaròs. Serà este dissabte a les 11:30 del matí on se farà per primera volta després de tot el que han patit en Meliana. Qui està en nosaltres? Pues en nosaltres està Vicent Nogueroles, és el president de la Federació de Penyes de la Comunitat Valenciana. Molt bon dia, Vicent.
Hola, bon dia, què tal?
Ei, per fi, no? Per fi.
Pues sí, bueno, yo creo que es una fecha molt esperada per tot el sector taurino de la Comunitat Valenciana. És algo que s'ha vingut treballant durant estos últims 6 mesos. I bueno, i pareix que n'hi ha algo de llum al final del túnel. Pareix ser que el pròxim dissabte, a les 11:30 de la vesprà, del matí, s'obrirà la porta i eixirà l'albero la primera vaca de meses de Dani Manchancos, és un amic, uh-huh. un amic que molt important i que també ha col·laborat molt en la tornada de festejos.
S'ha confeccionat un cartell autòctono, no?
Sí, nosaltres a Simeliana el que hem intentat buscar en tot moment és ajudar a tots els ganaderos i centres de concentració treballadors de la Comunitat Valenciana. No és que no estem preocupats per l'estat del resto de ganaderies de tot el territori espanyol, que també tenim una preocupació molt gran per ells, però jo crec que ara el que toca, el que ens toca a tots és apostar per lo nostre, per lo d'ací, per lo del terreno. Estan patint molt i a més, si veieu el cartell de Meliana, venen alrededor de 26 ganaderies autòctones on tenen puesto tots, és de dalt i és de baix.
En este cas, l'objectiu és d'alguna manera pal·liar aquesta tan maltrecha, no, que diguem, economia en el sector taurino, i per això diuen que com a colofó tindran 5 fins de setmanes de frenètica activitat.
Sí, ixa la idea. Ixa la idea, havem intentat variar tot, ja t'he dit, que tot envoltant al ganau autòctono, però havem intentat dur una gran varietat de ganaderies, havem obert moltes cartells, també n'hi ha alrededor de 18 bous serrils que s'han comprat en cebaderos d'ací de la Comunitat Valenciana, tampoc podem oblidar els cebaderos, i després totes les gestions, encara que podíem haver-les fet nosaltres a nivell particular, els propis penyistes, doncs havem considerat oportú que les gestions administratives les facin els gestors, els arquitectes, en definitiva, tot el entramat empresarial que hi ha en la Comunitat Valenciana per a que puguin reactivar la seva economia. No hi ha que oblidar que si no superviuen este sector, l'empresarial, l'any que ve, quan vinga la normalitat, esperem que vinga la normalitat, jo crec que sí, si no els hem cuidat ara en aquests temps tan difícils, quan tirem mà d'ells no estaran, no existiran, hauran desaparegut.
Evidentment, tant, sí, evidentment és tot apunta a que bueno, les vacunacions estan ahí pràcticament a finals d'agost, estarà tot el món vacunat, per tant no podem dormir-nos més temps en la inactivitat. Sí. També diuen que els aficionats podran disfrutar de 18 ganaderies autòctones. Estes participen en un projecte novedós i únic en el moment. Es diu el Circuit Taurí Fundació Satine, no?
Sí, és un projecte novedós, un projecte importantíssim, és un projecte molt de futur, un projecte que se fica la primera pedra en guany, però que és a llarg plaç, o sigui, el que volem és consolidar aquest circuit. Tenim tenim l'apollo total de l'empresa de la Mercantil Satín de Burriana, que per part de la seva fundació s'han volcat en este circuit. Està emparat per la Generalitat Valenciana i per la Diputació de València, i de lo que se trata és de que tots els pobles puguen tindre les ganaderies autòctones, puguen tindre un tipus d'espectacle diferent i un tipus d'espectacle en una serietat i rigor que crec que li fa falta a la festa.
En este cas, vem que és una empresa de Burriana i, sin embargo, les institucions són valencianes. Recolzament de les institucions provincials, en este cas parlem de la de Castelló, en tenen?
Pues si te soc sincer, nosaltres la Diputació de Castelló en matèria taurina, la Federació de Busacarrer no mos fan massa cas. Les havíem presentat el projecte, el circuit autonòmic està presentat a la Diputació d'Alicant, igual que la de Castelló, que la de València, les tres diputacions. En la de València ha sigut l'única que ha acollit este circuit i que mos va apoyar. La de Castelló, al igual que la d'Alicant, pues, per el moment no s'han pronunciat, i nosaltres el que no podem és estar esperant a que se pronuncien. Nosaltres tenim un projecte que necessitem llançar ara, perquè és quan fa falta per a l'entramat taurí. Per tant, no podem esperar. Ells veuran si en un futur se volen pujar al carró o quedar-se fora una vegada més.
Després de la matinal de Meliana, seguirà la de Montserrat en dos caps de setmana, que està orientada al ganat autòcton, i la localitat castellonense de Vinaròs.
Sí, així és. Encara que Meliana siga la que obri la porta de Chiqueros primera a les 11:30 matí, menos cert, no podríem deixar de nomenar a tots els demés que venen rere, que venen, a més, tots en l'accelerador xafat al màxim. Tenim a Vinaròs, on se van a fer dos jornades importantíssims. Montserrat ha presentat un cartell impressionant, en les millors ganaderies que n'hi ha autòctones ara mateix en la Comunitat Valenciana, però és que a continuació tenim gran quantitat de pobles, com puga ser Museros, com puga ser el Buixec, com puga ser Onda, com puga ser la Vall d'Uxó, com puga ser Villarreal, Sagunto, el Port, en fi, no podríem...
No en dissem, perquè de... Borriol, Vinaròs, l'Alcora, Vall d'Alba, això és
tots,
a partir
tots.
De maig. O sigui, a partir d'aquest mateix mes, és a dir, ja es comencem en la Meliana, però continuarà en una gran quantitat de poblacions a tot arreu de la Comunitat Valenciana, eh?
Així és. Jo crec que el mes de juny va ser impressionant en quant a festejos, i després juliol i agost, i saps si en el mes de setembre o octubre anem a poder tindre ja Bous al Carrer, que és algo que estem treballant ja des de la Federació de Bous al Carrer. Entonces, això ja crec que va ser imparable. Se tindria que ficar molt mal l'assumpte de la pandèmia, tindria que haver una recaiguda general molt, molt important per a frenar-nos en esta eixida. Jo crec que això no va ocorrir. A més, és llavor de tots que això no ocorrisca. I bueno, en un poquet de ajuda política, que és el més complicat que tenim avui en dia, perquè pareix ser que per part de sanitat, pues els taurinos som el sector oblidat. Pareix ser que es molestem, però bueno, per això peleem i per això se reunim en tanta gent, per a evitar que puguem passar per damunt de nosaltres. En un poquet de sort, jo crec que anem a tindre un estiu molt taurino parlant.
Ja tenen iniciat la primera fase. Ja n'hi ha coses tancades i ja este dissabte es comença. La segona fase és buscar un 70% d'aforo en els recintes, no?
Sí, és una segona fase importantíssima. Dona compte que n'hi ha aforos o n'hi ha pobles que monten uns aforos grans, puga ser Onda, puga ser Sagunt, puga ser el Port, puga ser la Vall d'Uxó. Estem parlant de que n'hi ha gran quantitat d'abonats, gran quantitat de penistes que tenen que assistir quan se monta un recinto, i en les condicions d'esta primera fase no poden muntar un recinto perquè no poden acollir a tota la gran quantitat de penistes que tenen. Per tant, aquesta fase anava encaminada a partir del mes de juny precisament per això. Tot el que havíem fet i totes les fases plantejades tenen un sentit i tenen un porqué. Aquest 70 o 75% ens va permetir en estos pobles poder ampliar
claro.
Els aforos, però també les places de bous fixes que tenim en la Comunitat Valenciana, sobretot les més importants que tenen planteja fer fira, com puga ser la de Castelló,
claro.
La Alacant i la de València per a juliol, pues necessiten aquest 70% d'aforo per a poder obrir les portes.
I després, i lògicament, si en agost estarà tota la població espanyola, segons apuntava el president del govern, Pedro Sánchez, anar a la tercera fase, que ja és tindre bous al carrer. És a dir, com pròpiament es diu tindre el carrer ple o recorrent el bou com per els carrers, que és d'alguna manera el sentit de les seues penyes, no?
I l'objectiu final de la federació,
clar.
I l'objectiu final que m'estic buscant jo a nivell també personal és el carrer. Nosaltres se degam al carrer. Mm. Això que estem fent ara en les places portàtils, ningú té que oblidar que és un xicotet parche que havent decidit fer-lo simplement i únicament perquè el sector se regenere, perquè els ganaderos puguin alimentar les seues reses, perquè el sector puga funcionar. Però l'objectiu final, que a ningú li capia duda, que és el carrer, per supost.
Clar, mire, així on està ubicada la cadena, que és la població de Vila-real, se planteja o se va anunciar que ja tenien una plaça portàtil alquilada per a les festes de setembre, en cas de que no se pogueren fer bous al carrer. O sigui, que sí se contempla la possibilitat d'en setembre tindre bous al carrer. No sé, pregunte.
¿Me pots repetir la pregunta?
Sí, que per com favor, a en Vila-real s'anunciava feia uns dies que ja s'ha alquilat una plaça portàtil per a les festes de setembre. En cas de que ens ho puguem fer, es bous al carrer. Sí. En setembre, vostè creu que se podran ja fer bous al carrer?
Pues bueno, és una pregunta que me fas que no me vull banyar perquè, bueno, jo si per mi fora, pues possiblement sí que se farien, si depenguera de mi totalment, però bueno, això tu has dit molt bé, és Pedro Sánchez, el president de tots els espanyols, és que està dient que n'hi haurà una vacunació massiva. Jo no sé si arribarem en setembre a eixa fecha, però bueno, sí, no sé si serà Massachusetts que Villarreal mm-hmm. pugui arribar a eixa estat, o a lo millor és
sí, però, sí,
una fecha millor. Clar.
Si ja apuntava Fernando Simón, inclús que en els exteriors ja no faria falta en un temps prudent, quan avancen les vacunacions, no portar mascareta, no seria massa lògic que no avançarem en tots els camps, no?
Pues no, pues claro, estaríem parlant de que bueno, hi ha una comparativa pues molt perillosa si ens deixaren a nosaltres fora.
Clar, seria perquè...
molt sectari, seria molt, i seria parlar de una prohibició encoberta.
Imagines, falles se fan en València, en la fecha prevista que tenien, que seria entre l'1 i el 5 de setembre, però, per exemple, en Borriana, en les festes de la Misericòrdia, se faran a principis de setembre, igual que en Vila-real se faran a principis de setembre. Però n'hi haurà poblacions del voltant que se faran en octubre, com per exemple serà Onda, Alqueries, Nules, que al millor sí que ja tenim bous al carrer.
Pues sí, nosaltres estarem, el que sí que te puc dir, que nosaltres des de la Federació de Bous al Carrer i per suport les nostres penyes, el que anem a estar és preparats. Nosaltres anem a estar preparats, igual que anem a estar ara, que s'ha treballat tot per a que quan ens digueren ara se pot, que no ens agarrar el bou i deixar-ho tot darrere i tindre que començar de zero, nosaltres ja estem preparant-se. Això voldrà dir que nosaltres en el mes d'agost ja estarem preparats per fer bou al carrer. Nosaltres estarem preparats en protocols, en totes les mesures i en una sèrie de propostes que presentarem a la Generalitat. Entonces, si la Generalitat ens diu en el mes d'agost que podem començar el bou al carrer, nosaltres estarem preparats en el minut 1 per a eixa tornada del bou al carrer.
Ho ha dit clar, és dir, han d'estar preparats i sobretot atents de que s'avanci al mateix ritme que s'avanten unes altres activitats, dic jo, eh? Vicent Nogueroles, moltes gràcies per haver-nos atès, esperem que tot vagi bé i que esta economia que tant li agrada a la Comunitat Valenciana i sobretot a la província de Castelló pues, reprenga el seu sentir i el que és la seua, els seus arrals, no?
Pues sí, això és, crec que és l'objectiu de tots, t'agraeix molt que tingues en consideració, que sempre t'han recordat de nosaltres i mos dones l'altaveu que és necessari de tots vosaltres, de la premsa, per a reivindicar les nostres tradicions i la nostra festa.
Una abraçada molt forta.
Un abraç, vinga, gràcies. Adeu, adeu.
Seguimos hasta las 3, te haré todo lo que me pides. Tranquilo. Cuatro veces te deseé, después te enamoré. Con dos yo te robé y con uno nos fuimos pa'l piso.
Cuatro veces te deseé, entre te enamoré. Con dos yo te robé y con uno nos fuimos pa'l piso.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Almassora reprèn la seva programació cultural amb teatre, cine, monòlegs, música i activitats per als més menuts. Consulta l'agenda municipal a www.almassora.es i puja't a la cultura. Ajuntament d'Almassora.
Agripesa. Talar, labrar, segar, regar, podar, pulverizar, limpiar, afilar, desbrozar y también reparar. Si necesitas maquinaria agrícola, jardín o forestal, ya seas particular o profesional, ven y pregunta por nuestra oferta primaveral. Agripesa, calle La Plana 36 de Villarreal o www.agripesa.com.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
¿Te agradaría hacerte la tarjeta FemPoble? És totalment gratuïta i si pagues amb ella obtindràs una bonificació del 20% en les teues compres, fins a 40 euros. Demana-la en vilatenda.com o en la sala FemPoble, al segon pis del Centre Social de la Fundació Caixa Rural Villarreal, de dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia. Comprant al poble, fem poble. Una iniciativa de l'Ajuntament de Villarreal i la Fundació Caixa Rural Villarreal.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, avenida Castellón número 1, Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Quieres obtener una formación moderna, adaptada a la realidad y que te permita trabajar o mejorar tu puesto de trabajo en cualquier empresa del sector cerámico? En la Escuela Superior de Cerámica del Alcora impartimos el título superior de cerámica, equivalente a grado universitario. Una formación de calidad, con las últimas tecnologías del sector, para asegurar que nuestros alumnos adquieran las competencias demandadas por las empresas. Más del 95% de nuestros estudiantes están trabajando. No es necesaria la titulación de bachiller. Infórmate en escal@escal.es o en el 964-399-450. Escuela Superior de Cerámica del Alcora. Aquí empieza tu futuro.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza o en interior hasta el toque de queda. Y también para llevar McDelivery y McAuto. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras, como nuestra American Style Chicken. McDonald's Villarreal y Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
Quisiera inventar poesía en tu cuerpo abrazados en el mar. Y que volvamos a ser lo que fuimos, perdamos el faro en la inmensidad. Y que miremos a esa luna, por más distancia solo hay una. Hablemos idiomas que solo entendamos qué significa amar. Bésame, como si fuera ahora la primera vez. Romper el tiempo, niña, bésame. Y entre mis brazos yo por siempre te amaré. Ven y bésame.
¿Cómo le hago si no llama, llama? Ya no me escribe, no me llama, llama. Sueña con ella, no.
que ara vaig a parlar-los de algo que a mi m'ha fet especial il·lusió. I és que, per part de Compromís Vila-real, presentarà el pròxim ple una moció per a crear un Consell Local de Dones. Sí, heu sentit bé, un Consell Local de Dones que ja era hora. No ho presentaran el 25 de maig perquè, com saben, que el 26 se juga la gran final, el ple se traslladarà el dia 1 de juny. Però per parlar de lo que serà esta moció que presenten, tenim a la portaveu de Compromís per Vila-real, la Maria Fajardo. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Fija't que jo quan he llegit esta nota de premsa m'ha aparegut pues té una diferència que a nosaltres, que tant hem lluitat per estar on estem. Impressionant, eh?
Sí, nosaltres esta moció la hem preparat amb molt de carinyo, la veritat, perquè considerem que la participació social és una cosa indispensable per a garantir la qualitat democràtica, i en els darrers anys s'està treballant molt en el sí de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, i en una llei que es va fer en l'any 2006, o sigui, en l'any 2007, perdoneu, la llei orgànica 3/2007, es plantejava la constitució d'aquests consells de dones locals en els municipis, i que a més, coincidint amb l'entrada en vigor del Pacte Valencià per la Violència de Gènere, també trobem una legislació més concreta per a articular aquests consells locals de dones, que no són consells locals en el que podem participar dones per se, vull dir, el motiu no és això, el motiu és que dones que actualment ja formen part d'associacions o de col·lectivitats, així al municipi, i que no té per què ser en exclusivitat aquesta igualtat d'oportunitat entre homes i dones el que se treballa, sinó que moltes vegades ho forma part d'una associació i de manera transversal es treballa també per la igualtat. Però aquest Consell Local de Dones sí que seria un organisme constituït i consultiu i d'assessorament per a treballar en pro d'eixa igualtat entre homes i dones i d'eixes polítiques per la igualtat de gènere. Aleshores, este òrgan local que es pretén crear aglutinaria diverses realitats locals, així com entitats, associacions, clubs, tot aquell que vulguera sumar-se, que donara la seva representativitat en clau femenina, òbviament, i feminista també, per treballar en la línia de la igualtat hacia el nostre municipi.
Dona compte que a mi si me'n venen al cap un fum de dones que estan treballant a canvi de res, simplement perquè tenen un espíritu de contribuir a la societat, i que serien perfectament vàlides per entrar en aquest consell.
Correcte. A més, el que es busca és això, és a dir, agrupar a diferents realitats, diferents maneres de treballar sempre en pro de la igualtat, però des de diferents vessants, per poder arribar a consensos i a iniciatives i accions que el que ens puguem permetre és que les pròpies dones siguem qui preguem part i qui formem part d'aquestes decisions que es prenen per tal d'afavorir-nos, o ja no d'afavorir-nos, sinó de lluitar per aquesta igualtat respecte a altres col·lectius.
Al final seria el feminitzar les decisions que se prenen des d'un consistori, des d'una part més femenina. Fíjate, jo des del... Bueno, tinc diverses reunions i tal, i arriba a un lloc on hi ha una xica que està estudiant per a cirurgiana, i m'ha dit que el seu mestre en una reunió va dir que les dones no valen per a ser cirurgianes perquè són massa misericordioses.
Ostres!
Quan avui 7 de cada 10 matriculats en medicina són dones.
Són dones, sí.
És dir, no sé si és que pensen que... No sé si és que mesclen la misericòrdia en el no saber fer coses, no tinc ni idea, però bueno, em vaig quedar també pasmada. Què necessitaríem per a poder tindre un Consell Ciutadà en Vila-real de dones?
El que nosaltres en aquesta moció sol·licitem és el treball conjunt en unes regidories que a Vila-real ja tenim creades, és a dir, simplement seria buscar aquest treball conjunt entre el que és la regidoria de participació ciutadana i el que és la regidoria d'igualtat.
Tenim dos regidores, a més, que són dones.
Correcte.
En aquestes regidories.
Correcte, justament així tenim també dos regidores que són dones. Doncs seria aquest treball transversal d'aquestes dues regidories, una que ja treballa per se, en els temes relacionats amb la igualtat, com és la Conselleria d'Igualtat, i altra que el que contempla és la vessant que nosaltres ara busquem incloure, que és la de la participació ciutadana per garantir aquests drets democràtics mitjançant la participació, en aquest cas, de dones que formen part de moviments feministes o d'associacions que treballen simplement en col·lectius femenins.
També la mateixa nota de premsa ens deien que proposen finalitzar el pla d'igualtat. Què li falta al pla d'igualtat que volen que finalitzi?
Nosaltres el que comentem és perquè sabeu que des de que va entrar el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere en vigència, així al nostre País Valencià, tant les empreses com els consistoris, com tots els ens locals i les administracions havien de crear un pla d'igualtat per tal d'instaurar la perspectiva de gènere en totes aquelles polítiques o totes aquelles accions que es desenvolupen de manera transversal, perquè sabeu que la perspectiva de gènere pot estar inclosa des de l'urbanisme fins al que és merament la regidoria d'igualtat, no? Ha d'estar present en totes les àrees en les que en aquest cas un consistori intervé. Aleshores, el que plantegem nosaltres és que aquest pla d'igualtat, que en principi Vila-real ha de tindre en vigència i ha d'estar treballant amb ell, doncs que es faci una difusió d'aquest pla d'igualtat a la ciutadania en general, a través d'informació, a través de divulgació del que es fa per aquest pla d'igualtat. Què inclou aquest pla d'igualtat? Perquè moltes vegades a les persones del carrer, a peu de carrer, no se'ns queda massa clar què és el que busca un pla d'igualtat, perquè un pla d'igualtat no busca afavorir a unes en detriment d'altres. El que busca és aconseguir la igualtat, la equitat entre uns i altres. Aleshores, quines són les accions concretes que des del consistori estan desenvolupant en aquesta línia? El que busquem és això, que la ciutadania les conega i que es facin públiques les accions que es fan dintre del nostre pla d'igualtat que hacia el consistori hem de tenir. Per això posem allò d'acabar, perquè nosaltres considerem que una feina no existeix si no se li dona difusió i si no s'explica a la ciutadania. Nosaltres podem treballar sobre alguna cosa, però si la gent no la coneix, no s'està treballant. Aleshores, el que busquem és això, que se'ns explique, no només a qui formem part de l'Ajuntament, sinó a la ciutadania en general, quines són les accions que dintre d'aquest pla d'igualtat que ha d'estar en vigència s'estan fent en el poble.
En este cas, que ja se doni a conèixer este pla d'igualtat, i en l'altre, el Consell Local de Dones, espera que tindre el suport de tots els grups polítics.
Nosaltres esperem que sí. Nosaltres esperem que sí, perquè precisament el que intenta esta moció en la creació del Consell de Dones és que aquest Consell de Dones també incloga la realitat i la perspectiva feminista de les dones de la ciutat en general. És a dir, així, per exemple, tenim dues entitats que són de caire religiós, com és la Puríssima i el Rosari, que estan conformades per dones. Són dones que tenen un caire més... estan en unió per una cosa estrictament religiosa en un principi, però sabem que no és així. Sabem que a banda d'aquest caràcter religiós, estos grups de dones organitzen moltes altres accions i moltes altres perspectives i també
que participen homes.
Correcte.
Que també, però estan organitzades per dones.
Correcte. Aleshores pensem que el Consell Local de Dones ha d'incloure totes les realitats, des de les dones més conservadores fins a les dones menys conservadores. És a dir, totes les dones tenim alguna cosa a dir i sabem què és el que patim. Totes les dones sabem què és el que patim, sabem què és el que ens fa que hi hagi diferències respecte als homes. Per tant, totes hem de tindre la possibilitat de dir la nostra.
Dona de compte, però a més sabem el que patixen els nostres fills, els nostres homes, els nostres nebots. És a dir, és que podem abordar tantes coses. Li allarguem el tema cabal que està passant a Ceuta. Sabem que han passat estos últims hores vora 8.000 migrants a Ceuta, a Espanya. I la vicepresidenta, Mònica Oltra, ha dit que la Comunitat Valenciana que seran ben rebuts.
Nosaltres sempre... la veritat és que des de que tenim este govern del Botànic, sabeu que sempre hem tingut les portes obertes. No és la primera vegada que la nostra vicepresidenta fa eixa crida de benvinguda i d'acolliment a tot aquell que vulga vindre a la nostra terra, perquè serà ben rebut. I em pareix que aquesta frase que ha dit ara acorde al que està passant en Ceuta és molt encertada, perquè per suposat no se'ns ha d'oblidar que un pare o una mare decidisca posar en risc la vida dels seus fills o filles és per suposat perquè pensa que el que pot aconseguir és millor que el que té. Per tant, hem de tindre en compte això i per suposat seran benvinguts. Fins i tot crec que a la nostra ciutat m'atreviria a dir que també serien benvinguts.
Vostè sap que ha estat molt criticada perquè li diuen, li reprochen que no sàpia el número. I ella ha contestat via Twitter, en les xarxes socials, siga el número que siga.
Sí, home, tal qual, vull dir, jo ho pense tal qual. A més, és que imagineu, tot el rebombori que en la campanya electoral de Madrid es va muntar per allò dels menors no acompanyats, que Vox se dedicava a repetir contínuament quan finalment es va traure el nombre de menors no acompanyats de la Comunitat de Madrid i eren una total de 150, no arribava a 200 menors. I això eren els que portaven, vamos, en vereda a la gent de Vox i era horrible com 150 persones menors podien portar a un país a la runa, segons ho plantejava esta senyora. Per això que moltes vegades el nombre és intranscendent. El que hem d'intentar és que aquestes persones que han arribat amb molta penúria a la nostra terra, intentem acollir-la de la millor manera i intentem donar-li el que siga necessari per a tindre una vida d'allò més digna.
Però vostè és assistenta social i jo li pregunto, estem preparats per a acollir no se sap el número de persones?
Jo no crec que siga una qüestió d'estar preparades o no. Crec que és una qüestió més de veure a qui podem mobilitzar i a qui no. Perquè sabem que moltes vegades el sistema públic no pot arribar a tot, però és cert que tot el tema de refugiats, quan s'ha tractat, igual que quan aplegava quan al principi d'entrar jo a l'Ajuntament també vam tindre un moviment així i nosaltres fins i tot vam presentar una moció per a que no deixarem sense recursos als refugiats que aplegaven també així al Port de Borriana i coses així. I el que es fa és que es mobilitzen moltes entitats com pot ser Creu Roja o Metges Sense Fronteres, que són entitats no governamentals i que desinteressadament també participen en aquests moviments. És a dir, jo crec que abans de parlar d'un nombre que no se sap exactament quin i de crear una alarma que realment no sabem si s'ha de crear, mirem a veure què passa i si així la nostra vicepresidenta ha dit que seran benvinguts independentment del nombre és perquè de vegades els mitjans de comunicació malauradament creen més escàndol que el que realment hi ha. Aleshores anem a esperar a veure quanta gent és realment la que necessita del nostre suport i ja veurem com traem la forma per ajudar-los, però jo estic segura també que els col·legis professionals al que jo pertanc, per exemple, el Col·legi Professional de Treball Social, també es volcaran en aquestes accions.
Clar, i allò de on queda la diplomàcia entre països per a que això no succeisca, perquè són víctimes, és a dir, la gent a la que s'està parlant de si s'acollís o no, no només són les víctimes d'una mala diplomàcia, perquè han sigut utilitzades. No seria més fàcil abocar per una bona diplomàcia i que no ens vegem abocats a això?
És que una bona diplomàcia moltes vegades no és senzilla perquè no depèn només d'una part. Per a que hi hagi una relació correcta diplomàticament parlant han de comptar amb els dos, en aquest cas amb els dos països, i és una cosa que no depèn únicament de nosaltres. Per tant, clar que s'ha de treballar per una bona diplomàcia per a no repetir aquestes situacions o per a que no s'hagin de donar aquestes situacions tan desesperants per a la gent que ho està travessant. Però crec que és un altre tema. Ara el problema ja el tenim i crec que hem d'abordar-lo. I això de la diplomàcia doncs ho deixem per a properes situacions.
Maria Fajardo, espere que prospere. La moció és molt xula, jo crec que serà molt ben rebuda.
Moltes gràcies, nosaltres esperem que també,
la veritat. Després del ple no quedem així com, pues bueno, no ha sigut. No...
Jo espere que també, i fins i tot que si algun grup dels grups municipals que formen part, no? Encara tenim dies fins a l'1 de juny, és a dir, si alguna cosa no la veuen clara o veuen que podia millorar-se, nosaltres sempre estem disposats a escoltar esmenes, correcte, a escoltar esmenes i a veure com les podem incloure i espere que per a traure-la endavant de veres que se ho plantegen i que si de veres veuen que alguna cosa es pot millorar, estem oberts a escoltar-ho.
María Fajardo, portavoz de Compromís per Vila-real, moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Ya no me escribe, no me ama, ama. Sueño con ella desnuda y mojada. Y su perfume sigue aquí en mi cama. Miro sus fotos para ser testigo. Que me olvido que ya no está conmigo. Manda un mensaje, por favor, te pido. Dame lo que yo, nena, yo te sigo. Bésame como si fuera.
Bésame mucho ya lo loco, lentito poco a poco. Que se ponga chinita tu piel cuando yo te toco. Dame un beso intenso que me nuble el pensamiento. Dame un beso suave pero lleno de desahogo. Juanma, y aunque tú pienses que soy loco, bésame, calla y sálvame.
Quisiera llevarte a la casa de mis abuelos en Granada. Tomarte una foto en la Alhambra, bajarte en la luna morada. Y hacerte sentir que estás sola entre la multitud y ahora. Haremos el amor como si el día tuviera 30 horas.
Bésame como si fuera ahora la primera vez. Romper el tiempo, niña, bésame.
Y aunque tú pienses que soy loca, bésame, calla y sálvame.
Estás a la 92.2 FM.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Agricultor, Closer, seguramente la mejor solución contra pulgones, cochinillas, mosca blanca y cotonets. Closer, la mejor solución contra cotonets y el mejor precio en su sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, 964-322041.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Soc Maria Eugènia de Tràmits de Comunitats. El meu lema és: soc la teua administració de confiança. Confiança que tenim que tindre en el Villarreal Club de Futbol. Aprendre i créixer és la lluita de cada dia, independentment dels resultats. Endavant, Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Maderargo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Maderargo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Desde 1988, Óptica Vila-real es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vila-real cuidamos tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
¿Vas a acompañar al Villarreal Club de Fútbol a la gran final? Laboratorio Adoración Brock te ofrece una PCR por 65 euros. Infórmate en Carrer San Roc número 6, frente a la Iglesia Arciprestal de Villarreal o llamando al 964-522-4449. Laboratorio Adoración Bro con el Villarreal Club de Fútbol.
Hey. Hey.
dale más y cállala a mí. Dilo, no lo sé. Hambenami, Zumangishilana, Jerusalem, y cállala a mí. Dilo, no lo sé. Hambenami, Zumangishilana, Dawoyami, Aikolana, Busoami, Aukolana. Kilo no lo sé, Zuhambenami, Dawoyami, Aikolana, Busoami, Aukolana. Kilo no lo sé.
Un tema que ens interessa molt, sobretot a la província de Castelló. Per què? Pues perquè el CICU volen que en Castelló desaparega. Què és el CICU? Per al qui encara no estiga molt en allò de les sigles, de les abreviatures de les coses. Pues és un centre d'informació i coordinació d'urgències que comença a actuar a partir de que es tanquen els centres de salut que tenim més pròxims. Estan les 24 hores del dia. I en Castelló tenim 6 places de locutors i 7 de metges. Però per a que ens ampliï aquesta informació tenim nosaltres a Vicente Navarro, ell és delegat de Sanitat del CESIP Castellón. Buenos días, Vicente.
Hola, buenos días.
Van a centralizar el servicio y tanto Castellón como Alicante se quedará sin servicio, pero según nos dice Consellería no va a pasar absolutamente nada porque el servicio va a estar exactamente igual y que las unidades móviles no sufrirán ningún cambio y que la asistencia y el personal lo tendremos igual.
Eso no es cierto. En primer lugar, yo creo que es interesante que se conozca lo que es el CICU. CICU es la Central de Información y Coordinación de Urgencias, que es la responsable de hacer llegar una SAMU a un señor que le ha dado un infarto a su casa. Es el responsable concretamente de enviar un soporte vital básico, un helicóptero medicalizado, cuando un señor ha tenido un accidente de tráfico y le están sacando los bomberos de dentro del vehículo. Es, por tanto, responsable de el tratamiento de aquellas patologías gravísimas y mortales, lo que se denomina las urgencias extrahospitalarias. Son los responsables. La estructura funciona desde hace 24 años. Uh-huh. ha funcionado muy bien durante muchísimos años. Se hizo una estructura provincial porque es muchísimo más operativa que una estructura centralizada. Cada provincia tenía su propio CICU. El CICU concretamente tiene su sentido el que esté descentralizado, porque el que mejor conoce cuál es la orografía de la provincia es una unidad que esté dentro de la provincia, que es el CICU. Uh-huh. Saben las carreteras cómo son, las distancias, conocen perfectamente dónde están las unidades. Luego además tiene una gran ventaja, que es concretamente la accesibilidad. Es decir, un médico tiene una emergencia en consulta, llama directamente al CICU, habla con el coordinador del CICU y coordinan la respuesta. La respuesta es que se envíe una SAMU desde la base, se envíe concretamente a atender a ese paciente o a ese centro de salud. También están actuando coordinadamente con los servicios de urgencia de los hospitales. Los responsables de urgencia de los hospitales, los médicos, llaman y hablan directamente con el coordinador CICU, que está en Castellón. Se conocen y coordinan pues una urgencia hospitalaria. Luego, aparte de eso, también se reúnen habitualmente para coordinar lo que son los eventos multitudinarios de la provincia, como por ejemplo cuando está el FIB o cuando está el Arenal Sound, pues se reúnen los coordinadores del CICU con los organizadores de estos eventos para coordinar lo que pudiera ser una emergencia. Todo eso se hace con reuniones y todo eso se hace en las distintas provincias. Ahora la idea es pasarlo todo a Valencia, con lo cual el médico de un centro de salud ya no tendrá accesibilidad de hablar con el coordinador, al que conoce, porque solamente hay siete, ni tampoco el médico del hospital. Y lo mismo pasará que ya, lógicamente, desde Valencia no se van a poder coordinar todos y cada uno de los eventos multitudinarios que se realizan en la Comunidad Valenciana.
Cuando desde la Conselleria de Sanitat nos garantizan que el personal será el mismo, solo que estará todo centralizado, están diciendo que estas seis locutores, la persona que recibe primero la llamada, serán los mismos y que los médicos serán los mismos, solo que estarán centralizados en Valencia.
¿Pero cómo van a estar centralizados en Valencia todos?
Me refiero a en cuando, verás, para concretar, imagínese un call center con un único centro donde se desvían las llamadas. ¿Puede ser?
Eso es un auténtico desastre. Es un auténtico desastre porque se pierde toda esta inmediación, uh-huh. la relación entre lo que es la provincia con el personal, y además no tiene ningún sentido el centralizarlo. ¿Qué ventaja se tiene centralizando? Ninguna. Y os hablan de efectividad. Efectividad es un concepto que relaciona el coste con el beneficio. Es decir, es hacer el mismo servicio por menos dinero, porque evidentemente la idea que tienen es tirar a gente. Evidentemente no van a obligar a los de Alicante a que vayan a trabajar todos los días a Valencia y luego solo van a Alicante, como tampoco pueden hacer con los de Castellón, entre otras cosas porque son fijos de plantilla. Menos dos coordinadores, los demás son fijos de plantilla, y los locutores, uh-huh. menos uno, todos son fijos, con lo cual los tendrán que reubicar en algún sitio, y evidentemente la idea final es contar con menos recursos. Y además de eso, a mí me produce mucha gracia, uh-huh. concretamente que se ponga en riesgo la seguridad del paciente, especialmente porque en emergencias hay una regla de oro que se llama concretamente la hora mágica, la hora de oro. ¿Por qué? Porque en los accidentes graves, tanto accidentes de tráfico como los accidentes cerebrovasculares y demás, uh-huh. Desde que se produce ese accidente hasta que ingresan al hospital, no debe pasar más de una hora. Y los errores que se van a producir en la coordinación, porque claro, evidentemente una macro call center, pues no va a haber accesibilidad a los médicos, va a ser un caos. De hecho, concretamente, el CICU de Valencia, el actual CICU de Valencia, uh-huh. que solo atiende a la provincia de Valencia, es un auténtico caos. Yo he estado viendo el CICU de Valencia y es un auténtico caos en cuanto a la gestión. El de Alicante está mucho mejor porque tienen menos volumen de pacientes que atender, y el de Castellón lo mismo porque son provincias más pequeñas. Centralizarlo todo es una auténtica locura. Y además, según los informes de Dirección General de Tráfico, cuando se produce un accidente, aproximadamente el 10% de los accidentes graves se produce el fallecimiento instantáneo. Pero el 75% de los fallecimientos se produce durante la hora desde que se ha producido el accidente durante la siguiente hora. Por tanto, es esencial que esa coordinación sea ágil, sea correcta, sea rápida y sea eficaz. Y en Valencia es imposible que se conozcan la orografía, las carreteras, las ubicaciones y demás de toda la comunidad valenciana. Resulta imposible, no tiene ningún sentido centralizar. Y si lo que se trata es de ahorrar dinero, que parece que es lo que es, a mí me sorprende concretamente ese afán de ahorrar dinero cuando el presidente de la Generalidad hace 2 años que se puso en Morella una SAMU. Una SAMU para atender a sus familiares, a sus amigos y demás. Una SAMU que hace 3 avisos a la semana. 3 avisos a la semana. Cuando en la zona de Villarreal, en la zona de La Plana, solamente hay una SAMU, que es la SAMU de Valduxó.
Esto era algo que yo...
Está colapsado.
Sí, era algo
SAMU,
que yo...
¿Sabe lo que sabe lo que cuesta al año la SAMU que se ha puesto el presidente en su pueblo? Cuesta 900.000 euros al año.
Verá, esto era lo que yo le quería preguntar. Cuando usted estaba hablando del caos que vio en Valencia cuando estuvo allí en el CICU, ¿va en función del volumen de gente a atender, supongo que el funcionariado que tienen? Es decir, en Castellón tenemos 13 personas contratadas concretamente para eso, que son 6 operadores y 7 médicos.
Sí.
¿En Valencia y en Alicante va en función del volumen de personal?
Sí, lo que pasa es que cuanto más gente tienes en la misma sala, más difícil es de organizarse y coordinar. Es el gran problema que tiene Valencia.
Vale, y luego, por lo que me...
Tiene mucha gente trabajando al tiempo, con lo cual se hace un ruido y un caos, que eso es una locura. De hecho, coordinadores nuestros han ido de Castellón, han ido eventualmente a trabajar allí, locutores han ido a trabajar allí y todos lo dicen, esto es una locura, Valencia es una locura. Y cuando hablas con los coordinadores de Valencia, cuando hablas con locutores de Valencia, dices que esto es una locura.
Y por
Valencia
lo,
solo.
Y por lo que habla... Sí, por lo que comentaba de la SAMU, en principio está distribuida por también por el volumen de ciudadanos que hay en cada zona, en cada localidad, en cada demarcación, ¿no?
Y la distancia al hospital. Entonces, lo que no tiene ningún sentido es que, con sorpresa, porque nadie, ni siquiera los sindicatos, esperábamos que de repente apareciera una SAMU en Morella, porque sí, no hacía ninguna falta una SAMU en Morella, y de repente se puso una SAMU en Morella. De tal forma que en Morella una SAMU de 24 horas, 900.000 euros al año, que hace 3 avisos a la semana. 3 avisos a la semana. Y en la zona de La Plana, si esa SAMU, en vez de estar en Morella, estuviera en el Hospital de La Plana, que no tiene SAMU el Hospital de La Plana, si estuviera allí y no para servir al presidente, amigos y familiares, estaría haciendo 5 avisos diarios. Estaría haciendo 5 o 6 avisos diarios. Que tiene que desplazarse la SAMU de Valduxó, que es una de las más colapsadas, y tiene que desplazarse a ayudar la SAMU de La Madalena y muchas veces la SAMU de Castellón, porque son las 3 que más trabajan. Porque, lógicamente, la población de la Comunidad Valenciana está centrada fundamentalmente en las zonas costeras.
Es sorprendente porque...
Ese lujo asiático que se puso por sorpresa de todos, y los primeros que se sorprendieron fueron el equipo directivo del Servicio de Emergencias Sanitarias, que no esperaba que se creara una SAMU en Morella, y ahí está, 900.000 euros al año. ¿Sabe usted cuántas en la zona de Morella... En un radio de 14.000 habitantes, hay 3 SAMUs de 24 horas. Está la de San Mateo, la de Villafranca y la de Morella. ¿Usted sabe cuántas? Y están por la mañana, por la tarde y por la noche, 24 horas al día. ¿Sabe usted cuántas SAMUs tiene la ciudad de Valencia que tiene y la área metropolitana que tiene 1.100.000 habitantes? Yo solo diré, por las noches, 2 SAMUs. Una en La Fe y otra en el Hospital General de Valencia. Y en la zona del presidente hay 3 SAMUs. Para 14.000 habitantes. Es algo, y que ahora me vengan hablando de efectividad, o sea, coste-beneficio, es que
sí, esto le quería comentar. Es decir, ellos lo que intentan es que el CICU optimizar recursos. Eso es lo que ellos argumentan. Por eso es sorprendente lo que usted me está diciendo de esta SAMU que cuesta esta cantidad de dinero astronómico para el servicio que da.
Claro, son 6 médicos.
La CICU,
6 enfermeros.
En este último.
Los conductores, la ambulancia, el coste en seguridad social, yo tengo hecho los cálculos, 897.000 euros al año.
Estamos un poco sorprendidos, supongo que a los oyentes les ocurrirá lo mismo que a mí. Yo tengo los datos de que en el último trimestre el CICU aumentó un 36% en llamadas.
La actividad, claro.
Durante este último trimestre, en la provincia de Castellón.
Sí, sí, y en Alicante un 40 y tantos%. Sí, la actividad del CICU cada vez, el CICU, que es el que coordina los soportes vital básicos, uh-huh. el que coordina el helicóptero medicalizado, el que coordina y decide si envía una SAMU o un soporte vital básico, es decir, la actividad va increciendo. ¿Por qué? Porque cada día la población aumenta, la población fundamentalmente envejece, y entonces las necesidades sanitarias van aumentando. Cuanto más mayor es la población, más necesidades sanitarias hay, lógicamente.
También hablaba la consellería de que los locutores, los primeros que atienden la llamada, no están demasiado bien formados.
Los locutores están... el equipo de locutores de Castellón lleva 25 años trabajando. Lleva 25 años del locutor, desde que se creó la SAMU, las SAMUs, a nivel de Comunidad Valenciana, sí. y se crearon los tres CICUs, los locutores de la provincia de Castellón se les formó en aquel momento inicial. Llevan 25 años trabajando, lo que es de vergüenza es que digan que no están formados.
Sí, ellos lo han hecho de forma genérica, es decir, no han personalizado en Castellón, sino que de forma genérica han argumentado que se debería formar más a los locutores para que cuando pasen a hablar con el médico tengan más datos. Y por eso quieren coordinarlo desde Valencia.
Vale, eso es una gran mentira. Yo lo voy a contar. Cuando se crea los tres servicios de emergencias sanitarias, uh-huh. en los CICUs hay locutores, teleoperadores y médicos coordinadores. Los teleoperadores son los que recibían la llamada. Luego se la pasaban al coordinador, que lo tenían al lado. Al lado es a un metro y medio. Uh-huh. El coordinador hablaba con el paciente o el alertante o el familiar, uh-huh. le hacía una serie de preguntas como médico que es, para saber si esto es una cosa grave, menos grave, y decir qué recurso. Y luego le decía al locutor, moviliza la SAMU y que vayan rápido porque puede ser un infarto. Uh-huh. Eso es como funcionaba. Hace unos 10 años, por ahorrar, cuando llegó la crisis, quitaron los teleoperadores, que son los señores que cogían, las señoras, señoritas, que cogían el teléfono uh-huh. y el paciente llamaba directamente al CICU. Y lo cogieron y lo centralizaron en la Eliana, en el 112. Con lo cual, ahora, cuando tú tienes, tu marido tiene un infarto, tú llamas al 112. Y allí te lo coge una señorita, que es concretamente una teleoperadora, que es de una empresa externa, que no tiene ni idea de sanidad, y que tiene una serie de preguntas que hacer, y empieza a tosigarte, y dígame el SIP, y cómo esto.
Es cierto,
¿eh? Y rellenan un formulario. Y a continuación, una vez han acabado el formulario, ellas, que no son sanitarias ni tienen idea de sanidad, deciden si envían al médico del centro de salud, y llaman ellas al médico del centro de salud. Y si es algo que hay que consideran que es más grave, ellas valoran algo que es una animalada. Consideran que es más grave, pues entonces se lo pasan al CICU en forma de una ficha. Es decir, le llega un aviso al programa del informático y entonces con eso el coordinador tiene que decidir, sin haber escuchado al paciente. Eso fue un gran error, porque el gran error consistió en que a nosotros se nos quejan los médicos SAMU, nosotros se nos quejan los médicos de centro de salud, se nos quejan los técnicos de transporte sanitario, soporte vital básico, que hay veces que con esa ficha el médico coordinador, después de leerlo, piensa, es una cosa de menor importancia. Envía un soporte vital básico y cuando llega allí es un infarto y entonces hay que enviar una SAMU. Eso fue una cagada absoluta. Y los que están poco formados son los del 112, que son los que al final cogen la llamada. No son los de sanidad. Los de sanidad llevan 25 años de locutores. 25 años. Que esos son bastante más de la experiencia que tiene la consellera y todos sus...
Entonces, ¿puede ser que lo que quieran eliminar sea ese primer paso del 112?
No, que va, el 112 lo mantienen. Uh-huh. Al final, ¿qué quieren? Al final lo que van a hacer es centralizarlo en Valencia y luego hacer desaparecer el CICU y pasárselo al 112, que ese es el objetivo final. El 112 hace muchísimos años que quiere coordinar todas las emergencias. Y su objetivo es liquidar las emergencias en la Consejería de Sanidad. Y está dando los pasos. Lo primero que hizo fue conseguir que el consejero Luis Rosado, que desde mi punto de vista era uno de los más incompetentes consejeros que se han conocido, cediera concretamente quitando las teleoperadoras, que es un elemento esencial de los CICUS. Fíjese que cuando se tomó la decisión de quitar las teleoperadoras, el director del Servicio de Emergencias Sanitarias de Castellón, Luis Ortiz, que fue el que lo fundó, presentó su dimisión irrevocable y se fue. Dos meses después, Manolo González, que era el director del Servicio de Emergencias Sanitarias de Valencia, presentó su dimisión irrevocable y se fue. Porque ambos coincidían que era una auténtica cagada lo que se había realizado y ponía en peligro la vida y la seguridad de los pacientes. De hecho, Luis Ortiz hizo una rueda de prensa explicando los motivos de su dimisión.
Y fueron dos hombres fiel que dimitieron. Exacto, es que era fiel a sus ideas y desde luego es como tiene que ser. Bueno, pues a todo esto, esto se ha puesto en marcha desde ayer. Es decir, ya se ha puesto en marcha y a ustedes... Sí, a ustedes no les queda más remedio que ir al síndic de Creuches.
Ya hemos ido al síndico. Además es curioso porque el proyecto de decreto lo ponen en información pública, aplicando concretamente las obligaciones que establece la ley de la transparencia. El plazo para hacer alegaciones acaba hoy.
Sí.
Y sin embargo ayer ya la consellera anuncia que desaparecen los CICUS de provincia de Castellón y de Alicante y que esto sí y que esto es así. Es decir, es que ni siquiera han tenido en cuenta, ni siquiera han intentado parecer que actúan de forma legítima y legal. Y no. Es decir, es que van de sobraos, van tan sobraos que hoy, que aún están presentándose alegaciones, allí ya anunciaron la decisión. Entonces, ¿para qué sirve el trámite de exposición pública? Para nada. Han hecho alegaciones en contra de todo esto el Colegio de Médicos de Castellón, el de Alicante, los sindicatos, la Junta de Personal del Departamento de Salud de Castellón, del Departamento de Salud de La Plana, aprobaron por unanimidad rechazar esto. Por unanimidad de todos los sindicatos,
¿Y ustedes es cuando van al síndic de Greuches para que medie y exija que el servicio de CICU se mantenga, ¿no?
Claro, y defienda concretamente los derechos de los ciudadanos de Castellón, porque al final ahorra cero, no tiene ninguna ventaja poner hacer un call center enorme en Valencia, donde va a ser imposible de coordinar, y no supone ninguna ventaja respecto de lo que hay aquí. Y el decir concretamente no, es que están poco formadas. ¿Quién? Claro, las teleoperadoras del 112 que pertenecen a una empresa privada y que actúan de call center y son los que reciben la llamada. Te empiezan a hacer preguntitas y luego ellas, sin ninguna formación sanitaria, sin ningún médico al lado, son las que deciden si esto es grave o no grave. Una de las cosas que también enfadan muchísimo es cuando se presenta una SAMU para atender un paciente en vía pública, porque le han dicho un hombre que ha perdido el sentido, van a toda leche pensando que esto es un infarto y resulta que es uno que está borracho. Y esto es lo que hace el 112.
¿Y qué posibilidad se tiene de parar el que desaparezca la CICU y además de revertir la situación en la que se encuentra en ese momento la CICU?
Lo único que a nuestro gobernante les afecta es la opinión pública. Es lo único que les afecta. Si ellos perciben que este tipo de medidas va a ser tomado muy mal por la ciudadanía y que eso les puede costar votos, entonces darán marcha atrás. Si piensan que esto es irrelevante desde un punto de vista electoral, que es lo único que les importa a ellos, mantener el puesto, pues entonces seguir adelante con los faroles. Y ya te digo, y a mí es que me toca las narices que hablen de efectividad. Efectividad concretamente es prestaciones a menor coste, es decir, estamos hablando de ahorrar. Se podrá poner el nombre efectivo, ahorrar. Cuando tenemos lo de la SAMU presidencial, porque nosotros le llamamos a esa SAMU, en plan de WhatsApp, le llamamos la SAMU presidencial, para atender 3 avisos a la semana en el pueblo del presidente.
Bueno, usted lo ha dicho claro.
A sus familiares, nos cuesta 900.000 euros al año.
Usted lo ha dicho claro, si la gente se moviliza, si la gente no acepta esta decisión, es posible que se frene. Vicente Navarro, delegado de Sanidad del CESIF Castellón, muchas gracias por esta aclaración y buenos días.
Buenos días.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
En Carnicerías, Embutidos Flor, Nuestros clientes son lo más importante y en estos momentos difíciles queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
I algo que està portant avui molt de, diguem jo, molta gresca, no?, en les xarxes socials, esta foto d'esta noia que, de la Creu Roja que abraça un immigrant, no, Maria?
Sí, la veritat és que bé, durant el programa hem vist com Gràcies Luna s'ha convertit en trending topic i no sabia ben bé per què, no? I quan he entrat és que resulta que Luna és la protagonista d'esta imatge de una voluntària de la ONG de la Creu Roja, no? Que estava abraçant a un dels immigrants que va creuar ixa franja, no? I se espigó pel mar. Doncs bé, aquesta xica ha tingut que tancar les seues xarxes socials per rebre milers i milers de missatges masclistes, homòfons, inclús pues això, masclistes, no? Racistes de tot àmbit, no? Han publicat les seues imatges de la seva família, dels seus amics, i li han dit barbaritat, Susana, o sigui, des de que se l'emportara a casa, i no vaig afegir res més perquè he de dir que missatges molt durs que convidem a la gent que entre i veig les barbaritats que ha tingut que
inclús
suportar
que
durant
si
aquesta xica.
Inclús que
si el
que tenia ganes era de practicar sexe en ell.
Sí,
això era
correcte,
el que tu volies obviar,
sí,
no?
Sí, òbviament.
Pues bueno, el que passava a este immigrant i que molta gent desconeix és que estava abraçat, desconsolat a esta xiqueta, a esta xica de la Creu Roja, perquè el seu company, el Carmanell, havia mort ofegat. I no parlem d'aquest drama que estan passant aquestes persones que estan utilitzades.
Sí, sí.
Lo que no hem d'oblidar és que estan utilitzades per als països quan no saben utilitzar el que es diu la diplomàcia. Els diplomàtics en els països serveixen per a no veure escenes d'aquest tipus, d'aquestes característiques. Perquè jo no entro a valorar qui té raó o qui té la culpa.
No, no.
El que passa és que és de veres que les persones quan veiem algú molt afectat la tendència és abraçar-les. No valores si els obrien la porta, si entraven perquè volien, si era un fet de pressió. Lo que sí que vull dir és que en aquell moment, pues, quan tu veus una persona patint, l'abraces o l'empares. Cal dir que la ciutadania de Ceuta els ha donat mantes, menjar, beguda, de beure i de menjar a la gent. Per què? Pues perquè el que estaven venent era gent patint. No estem parlant dels conflictes que hi ha entre països.
No, no.
Val? No parlem d'això, parlem de lo que estava passant en aquell moment i d'esta imatge que si se trau de context, bueno, pues pot suggerir milers i milers de coses.
Sí, també hi ha que dir que lo que és a l'hemicicle del Congrés dels Diputats també es va traslladar ahir i va ser una de les diputades de la CUP que va dir aquests immigrants que estan passant, no?, i que els està rebent l'exèrcit. I bé, va ser Miquel Iceta la que li va respondre. No sé vostè el que ha vist, però jo he vist a tots els militars ajudant per a que aquestes persones no s'ofegaren en el mar, perquè inclús hem vist a un xic que portava un nadó, un xiquet, un bebè en els seus braços perquè no s'ofegara. O sigui, la desesperació que s'ha tingut que
si relatiu...
ha sigut una... molta humilitat, no? una tasca humanitària, no? La que ha fet ara mateix l'exèrcit per poder salvar aquestes vides que han creuat, no, Susana?
Al final és que tots són persones més enllà de les ordres que recibim. Però si ja te dic, si tornem a utilitzar la ciutadania, estem caent en el mateix error sempre.
Sí.
Perquè tu mires a un xiquet o tu mires a una persona que en aquest moment n'hi ha necessitat i el que t'invadís és la llàstima i el sentiment de protecció. En fi, Maria, tornem a recordar, per donar un punt d'esperança, no? Que les persones de entre els 30 i els 40 anys seran vacunades en juliol.
Sí,
no vos oblideu.
Sí.
Vale? O sea,
molt atentos.
Ja sonen les campanes, les 2 del migdia, una cançoneta.
I mon anem.
Segur.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida.
Ara sí, Maria, demà ens retrobem a les 12.
Sí, com sempre.
I a tots vostès, a tots vosaltres, ja sabeu, demà a les 12, així en la 92.2 de la freqüència modulada.
Disfruta las cosas.